Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de Far a Far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Són les 8:35, les 15:35 a la remissió. Avui tenim en aquest comentari d'actualitat en Andreu Ferrer. Bon dia, Andreu, quant de temps?
Bon dia, què tal? Sí, és veritat, molt de temps.
Doncs nosaltres molt bé, tu què tal?
Jo bé,
Has estat de viatge, m'has contat?
Sí, bueno, no he parat.
No has parat, eh? No has parat. Has estat acompanyat amb la família, amb amics?
Aquest darrer viatge que he fet aquest any he estat amb amics.
Molt bé, molt bé. Sí. Per on has estat?
Sí, he anat al Marroc.
Molt bé.
He tornat al Marroc.
Però quines zones? Quines zones?
Pues mira't, vam fer un viatge volar a Marrakeix i de Marrakeix anàrem a Essaouira i de Essaouira baixàrem costa a costa fins a l'Aiú.
Molt bé. I què tal la costa?
Fent alguna incursió cap a l'interior, també.
Què tal la costa del Marroc?
Bé, és curiosa, jo tenia gana de conèixer-la, era una zona que no la coneixia mica. És interessant. Hi ha molts de surfers.
Ah, sí?
Sí, molts, moltíssims. Moltíssims. I bé, de Sidi Ifni, que havia estat colònia espanyola fins al 1969, per avall, fins a l'Aiún, és realment una zona molt desèrtica i molt pobra. I bé, bé, veure el Marroc és un país de molts de contrastos, però jo té coses molt interessants, té coses molt polides i altres coses que no m'agraden tant. Però bé, ho he vist, estic content.
Has menjat bé? Has menjat, es menja diferent, diguem, a la costa que a l'interior? Vull dir, has menjat com més peix o...
No. Sí, a la costa es menja molt de peix. A la costa es menja molt de peix. No et vull dir que el peix sigui molt bo per gent com nosaltres de Formentera, que estem acostumats en el peix de roca de la Mediterrània.
Ja.
El peix de l'Atlàntic és una altra cosa. Però sí, es menja molt de peix. I en part també es menja... Hi ha peix com per aquí, vull dir, hi ha molta daurada salvatge, hi ha algun pagell, peixos així també se'n mengen.
I era una zona molt turística? Vas notar?
No, és una zona molt poc turística encara.
Molt poc turística.
És molt poc turística. A mi, en certa manera, té aspectes que em recorden a la Formentera preturística o a la Formentera aquella que jo vaig conèixer en la meva infància, no? He viscut coses curioses, com per exemple un dia anar de camí des d'un restaurant on havíem dinat cap a la platja, i en aquell moment anava jo tot sol, i trobar-me un senyor d'allí i saludar-me i dir-me bon dia, benvingut. És un senyor en el qual jo no havia vist mai.
I com sabia?
I vaig pensar, home, m'imagino que pel meu aspecte va veure que jo no era d'allí. Però vaig pensar...
Però t'ho va dir en castellà o en català?
No, m'ho va dir en francès, aquest.
Ah, d'acord. Clar, jo estava flipant, dic, eh?
No.
Com has sabut que parles català?
No, m'ho va dir en francès. A veure, a zones sí que troba gent que parla castellà, encara.
Home, al Marroc, en general, quan tu vas de viatge a llocs així una mica igual més turístics, parlen castellà, molts parlen... Bueno, no parlen, però saben coses.
A llocs més turístics, sí, evidentment.
Et saben dir Barcelona,
sí,
Messi,
sí.
Aquestes coses.
Sí, però també et diré que després he vist llocs, no tant aquesta vegada, però he vist llocs que, si els hi parles francès, et diuen que no t'entenen. I això no és veritat, perquè tots han estudiat francès. Però...
És una forma de resistència.
Et parlen en anglès, perquè el francès, en definitiva, és l'idioma descolonitzador.
Clar.
Vull dir, això aquí també ho hem vist, no?
Clar.
Hi ha paral·lelismes amb aquest aspecte. Algun. Dic que em va dir benvingut, jo vaig pensar, mira, ho vaig pensar, vull dir, no vaig parlar més amb ell, però vaig pensar, aquesta persona diu, mira, un turista, aquest porta diners,
clar,
aquesta persona m'ho convé. Jo penso, clar, això passa ara, dins uns anys, doncs igual hi haurà molts de turistes i també hi haurà una part de població que estarà en contra del turisme. Com us passa aquí?
I tant, i tant. I de fet, es veu molt bé això en els llocs on ja s'ha arribat, diguem, al punt màxim del turisme. No vull dir màxim perquè no se sap quin és el màxim i tampoc se sap qui decideix quin és el màxim, però el que vull dir és que en llocs amb molta pressió turística es nota, diguem, una mica la... doncs, aversió una mica de la gent cap, sí, a, cap al turista i no, sí, et sents tan ben rebut com a altres llocs igual, sí, que ho necessiten més o que estan en un altre moment, no?
No és el cas d'aquesta zona. Sempre m'he sentit molt acollit per part d'aquesta gent. Però sí, em fan pensar en això. Pens, algun dia us sobraran turistes i no els hi direu tan benvinguts amb tanta alegria.
Ja, yeah.
Veuràs una cosa que pot passar.
I tant, que sí.
Ara bé, en general el turisme és molt incipient a tota aquesta zona. Hi ha llocs que n'hi ha més, com dic, hi ha molts de surfers. És una zona molt, 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 on va molt bé recórrer-la amb autocaravana. La gent aquesta que practica surf, molts d'ells van amb autocaravana.
Sí.
N'hi ha molts. I trobes algun lloc turístic, per exemple, Sidi Ifni, la capital de l'antiga província de l'Ifni espanyol, que va ser capital de les colònies orientals espanyoles. És una ciutat petita i nova, perquè quan Espanya arriba allí no hi havia res, i allí hi ha molt de turisme. Allí hi ha turisme. I supos que és el que viuen, tot i que és una zona molt verda, aquella. Però sí que a partir de molt prop del sud de Sidi Ifni cap a l'Aiun és molt desèrtic. És molt desèrtic, per tant, és molt pobre. I van veure, van passar per algun poble gros o ciutat petita, no sé exactament quin tractament donar-li, on veus una vida molt, molt rudimentària i molt precària.
Ja. I d'altra banda, no sé si vas aprofitar doncs, per... Bé, ja sabem que al Marroc es treballa molt el cuir, es treballa molt, diguem, també fan molta... Doncs, com es diuen això? Les olives, no?
Sí.
Hi ha moltes olives, sí. Hi ha com moltes coses a comprar, hi ha molts de souvenirs, no sé si vas aprofitar per fer algunes compres.
En aquesta zona...
Estores.
En aquesta zona, no he comprat estores, n'he vist. Tampoc he comprat cuiro. També considero que conèixer un país tampoc no és forçosament anar a comprar. Per
clar
comprar.
Que no.
Sí, en un viatge anterior vaig veure un lloc d'aquestos on tracten el cuiro i on fabriquen coses de cuiro, des de bosses fins a caçadores i abrics i coses així. És curiós. És curiós i un ambient de feina amb aquella olor molt, molt pesada, més que olor, pudor.
Sí, és veritat, és molt intens.
Que és molt intensa, vull dir, a mi em va cridar l'atenció que abans d'entrar ja mos donaren una remata d'herba sana per anar-la olorant, perquè aquell olor és molt, molt, molt desagradable, però bé, però ho vàrem veure. Aquesta vegada el que hem vist per la zona de Sauira és que hi ha molt d'argan.
Oli.
I m'ha cridat l'atenció la quantitat de cooperatives de dones que fan coses d'argan. Fan des d'olis a cremes de cos, a cremes de cara, fan de tot.
Que guai.
Tot. I molt, n'hi ha molt, 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 moltíssim. Així com també hem creuat una zona d'ametllers, que era una zona molt important d'ametllers i que estan tots morts, perquè diu que han estat 7 anys sense pluges i s'han mort. I és realment un paisatge molt trist, molt trist. Vull dir, a Formentera, que se mos estan morint arbres també per la sequera, tot i que aquest hivern ha plogut. Deim que és molt trist pues, veure extensions i extensions d'ametllers morts, secs. La veritat és que... És trist, com dic.
Mira, justament que has anat al Marroc, que és un país de religió musulmana, i ara que està en el focus doncs, aquest debat, no sé si dir-li debat, sobre el burca, sobre el vel, tu quan vas anar al Marroc, totes les dones portaven vel?
No.
Vas veure moltes dones pel carrer?
No, com dic, sí, vaig veure moltes dones pel carrer, moltíssimes, i com dic, per exemple, m'ha cridat l'atenció la quantitat de botigues de cooperatives de dones que hi ha. A partir d'aquí A veure, com dic, és un país de molts de contrastos. A les ciutats veus moltíssimes dones que no porten vel. I en els ambients més rurals sí que veus més dones que porten vel, i inclús en veus més que duen la cara tapada. Val? No et vull dir que portin burca, però sí que es tapin la cara. Val? És més habitual. De totes maneres, per tot veus de tot. Val? Sí que és molt més habitual, sobretot a les zones de l'interior, que duguin el cap sí, el cabell no el solen portar a la vista. Algunes, ja més joves, els veus que porten un mocador pel cap, però que sí que t'ensenya una part del cabell, cap a la part del front i cap a la part de les orelles, se'ls veu perfectament el cabell. I altres, sobretot les majors, que van més tapades.
Bueno, es poden establir com una mica també... A veure, és molt diferent, no es pot comparar entre dues cultures, no? Però és veritat que també aquí, doncs... abans la dona també anava més tapada, no? Anava més... A mesura que es va evolucionant i es va obrint una societat, doncs van canviar les coses, també.
Jo és que quan dic que veig moltes coses que em recorden a Formentera, lo de la vestimenta també me la recorda.
Ah, dir, sí?
Aquelles dones, com anava ma mare quan jo era un al·lot, vull dir... Sí. Jo tenc que... En les meves fotos de primera comunió, ma mare anava vestida de pagesa, que es diu habitualment, no? Això pues, va entrar, es va canviar aquella moda de, avui en dia penso que no queda ningú que vagi vestida de pagès excepte pel dia d'anar a ballar. I en alguns casos va costar, vull dir, hi havia famílies o hi havia gent que no era massa favorable a que les dones es vestissin de curt, es tallar sense coa i aquestes coses, no?
Clar.
Jo penso que allà passarà alguna mica el mateix, tot i que tenen un component religiós molt potent, i igual va més a poc, però jo dic, hi ha moltes coses que em recorden la Formentera dels anys 60 que jo he conegut, vull dir, les botigues que veus, mil coses.
Et va donar una mica de nostàlgia això o no?
En certa manera sí, en certa manera em va donar una mica de nostàlgia.
La veritat és que de vegades quan anem a països així que penses, ostres, com hem evolucionat nosaltres a nivell, diguem, de millores socials, no? Perquè al final aquí el turisme ha portat doncs millor qualitat de vida a moltes famílies i a moltes persones, però és veritat que quan vas a altres països que no han tingut doncs aquest procés, diguem, sí que et dona una mica de nostàlgia, igual és una romantització de la precarietat d'alguna forma, no sé com dir-ho, però quan vas a zones així sí que... com que et transporta d'alguna forma. Jo no he viscut tampoc els anys aquests tan antics, però sí que de vegades veus com parts essencials de la vida més en llocs com aquests que en llocs com estem ara, saps? No sé si m'estic explicant, però jo vaig anar a Sicília també i veure com el funcionament, diguem, més... els cotxes vells i doncs la gent al carrer, al poble, la gent igual més treballadora, transportant la fruita, doncs aquests processos que ara aquí doncs, ja no es veu tant, la vida del camp, sí que dona certa nostàlgia, no?
Sí, et dona nostàlgia. A veure, jo que he viscut una Formentera on... jo he viscut anant a escola primària, que se li deia en aquella època, igual ara es li torna a dir així. Jo me'n record de diverses famílies de Formentera anar-se'n a viure fora. Perquè és que aquí no hi havia mitjans de vida. I clar, quan arriba el turisme, mos hi aferram, com diuen els castellans, com a un clavo ardiendo. Vull dir, va ser allò. I quan jo veig, quan aquell dia que jo, aquell senyor em diu pel mig del carrer, em diu bonjour, bienvenue, pues dic, tate, aquesta persona està dient, mira, tu un turista i aquest porta diners. Val? Perquè, com dic, quan vas per aquella zona tan desèrtica on veus algun pastor d'aquells amb un petit ramat de cabres, quan vas per aquells pobles on veus tants de carros tirats per àsens, realment dius que és molt precària la vida encara aquí. I clar, i per altra part dius, clar, i què fan?
Sí, sí, totalment. Totalment.
I sí, sí. És és impossible no fer comparacions.
Ja.
Com veus això?
Bé, és al final el que coneixes i el context que tens.
Quan ets una persona que tens ja una edat, com tinc jo, i que et trobes pues, amb aquestes coses.
No? D'altra banda, no sé si t'has... Bé, no sé com vas d'actualitat formentanera, si estàs enterat o no estàs enterat. Si vols et posem una mica al dia.
Estic molt poc enterat de l'actualitat
formentanera. Tenim aquí pròximament... tenim un senador propi a la porta, eh? Gairebé a la porta, només
sí,
falta
sí,
tot un procés
bé,
de modificació constitucional.
Fins aquí arrib.
D'acord.
Doncs pues mira, et diré una cosa que no té que veure exactament amb l'actualitat formenterera.
Molt bé.
Però que arrel de lo de senador, que per cert vaig veure que el PP es va abstendre, veig cada dia la crispació que hi ha en el Parlament espanyol on no es parla d'idees polítiques, sinó que jo dic això i tu per sistema has de pensar el contrari. Vaig veure en su diari que en Òscar Portes, el president del Consell de Formentera, ells es van votació com a protesta per l'abstenció del PP, i que després va dir possiblement ens hem equivocat, val? Pues, però jo és un gest que l'honra. L'honra molt perquè reconeix que possiblement es va equivocar. Jo no dic que es vés equivocat o no ho sé. Vull dir, però ell com a mínim reconeix que ell ara pensa no ho havia d'haver fet. I ho reconeix obertament, i ho diu a l'opinió pública. Val? Em sembla un exercici de responsabilitat i un exercici de transparència. I ho diu precisament un home que porta 2 anys sent president del Consell i que fa un temps no massa llarg també va dir públicament no repetiré, perquè no m'agrada, no me'n record quina paraula utilitzava, però que no li agrada l'ambient que es viu a la política. Pens que és un gest molt honest per part seva i també és trist.
Per què?
És trist que una persona se'n doni compte de que hi ha un ambient polític on aviat dius és que no val la pena viure dins aquest ambient tal com es viu.
És difícil pensar, no?, plantejar-se quines característiques hauria de tenir una persona per poder estar bé o per poder, diguem, gestionar correctament el fet d'estar en política. Igual no tothom ho porta amb la mateixa facilitat, perquè, clar, és veritat que és un... A veure, és un ambient d'enfrontament, al final. No tothom viu còmode en l'enfrontament i en el conflicte. Hi ha gent que sí, i hi ha gent que no.
Hi ha gent que el busca.
Hi ha gent també que li importa més o li afecta més el que diu la gent o el que pensa la gent des de fora. I, clar, si al final tu estàs exposat contínuament, al final et fas mala sang, igual no et compensa. Jo no estic dient que això sigui el cas del nostre president, perquè no el conec i no ho sé, però de vegades m'ho he plantejat, no? Ostres, què cal tenir, no?, per ser un polític i aguantar tot el que s'aguanta, sobretot ja i en esferes més altes, no?, com pot ser ara mateix el president del govern, o sigui, o el president de l'oposició, m'és igual. O sigui, has de tenir... No tothom ho té, el que has de tenir per aguantar allà, no?
Evidentment, evidentment.
Perquè déu-n'hi-do.
Evidentment.
O sigui, és constantment, doncs, això,
però,
aguantar coses.
Però també ens hem de fixar que en tota aquesta estona que n'estan parlant no hem parlat de cap idea política.
Exacte.
No hem parlat de les idees polítiques de ningú, perquè és que cada dia se'n veuen menys d'idees polítiques. Yeah. Es tracta de que tu, perquè no ets del mateix partit que jo, aquella cosa que tu proposis, jo et diré que no, i aquella cosa que proposaré jo, tu m'has de dir que no per sistema.
Sí. Sí, i a part de vegades...
Els grecs inventaren la democràcia i l'inventaren a partir d'arribar a acords.
I de vegades també tinc la sensació de que parlem d'algunes propostes fragmentades que són, diguem, per exemple, lo del burca o lo del niqab o lo de, jo que sé, reconèixer... jo no diré si estic en contra o a favor de qualsevol d'aquestes coses, però com que no hi ha un projecte, diguem, ampli, no? De polític, al final, jo no sé ara mateix quin projecte de país o quin projecte de tal té ni el Partit Popular ni cap partit que hi ha ara mateix al Congrés. Són com petites propostes que van llançant i van generant un debat.
Jo tampoc no diré res en aquest moment d'esburca o esnicar por aquestes coses. Però també penso una cosa. L'altre dia pensava, anem a veure, si prohibim anar encaputxats pel carrer, que passaran la Setmana Santa allà on hi ha aquestes confraries que van tots tapats? O a uns els hi direm que sí i a les altres els hi direm que no, perquè sí? No ho veig clar, eh? Simplement, aquí ho deixo.
Doncs tu has portat un llibre avui, no?
Sí.
Has portat un llibre de Marià Villan Gómez.
Sí, l'any passat era any Mari Cardona, vàrem estar parlant, vaig estar llegint fragments de pròlegs seus d'algun llibre, i enguany, acabat l'any Mari Cardona, pensava, i què podria fer? I l'altre dia em va venir al cap una publicació de Marià Villan Gómez, que es diu L'any en estampes.
Un llibre, per cert, molt difícil de trobar, m'han dit.
Pens que està a la venda avui en dia.
Doncs mira.
Jo tenc aquí una edició del 1981. Sé que hi ha com a mínim una edició posterior que té alguna expressió que ell mateix va retocar. És un llibre publicat aquest any fa 70 anys. Publicat l'any 1956. Que estava pensat en principi per fer-ne un relat mensual amb un suplement que publicaves Diari d'Eivissa mensualment en aquella època. Però què va passar? Que es podia en català es podia publicar en poesia, però no prosa. I això és prosa, per tant, si en principi varen pensar, bé, un diari com el Diari d'Eivissa, un diari de poble, tal, ningú se n'enterarà, doncs no va passar a estar-hi. I això, doncs, a la llarga es va convertir en un llibret, en un capítol, diguem, dedicat a cada mes. I com que ja estem en febrer, però pens que tindrem temps per fer un fragment de tot l'any, doncs jo avui començaré en el mes de gener.
Molt bé.
Que és un que porta per títol Lluna de gener.
Molt bé. Val?
I llegiré només un fragment que diu... Hom atribueix la resplendor excepcional a la floració dels ametllers. Els primerencs, és ben cert, han obert ja les seves corol·les tot al llarg de les múltiples branquetes. Són tanys densos de flors, una blancor invasora i unànima, vora el fullam obscur de garrovers i oliveres, damunt els verds tendres. Aquest vestit que s'espaceix, sempre tou i lleuger, és al sol una suggestió de mimbes amb blaus serens, de fred lluminós cap a profunditats de cel torbadores. Ara, al vespre, és una insinuació de perfumada absència, de terra nostra i coneguda, i amb tot submergida dins un misteri llunyà. No sabem si del cor o dels espais. La lluna sobre el poblet, d'una casa a l'altra, sembla que et dugui de la mà. A la tornada és més alta, més solitària la nit, més prestigiosos els estels que consent. A les ciutats no es pot comprendre aquesta amable companyia de la lluna. El ciutadà modern viu desentès de la lluna dels romàntics i dels antics. Ací la nit és la nit, com els primers temps del món, suaument lluminosa, amb lloms argentats de serres i perceptibles camins, com aquest vespre. O espessa, closa, negra, quan els núvols ajunten els seus ventres d'ombra i s'esborra tota senda. Tenebra invasora i total. Cada casa manté durant unes hores un redol insignificant de llum. Però aferrada, part de fora de les parets, comença la sobirania de la fosca, que estreny irresistible pedres, arbres, muntanyes. Pel finestró reixat, per la porta que s'obri, envesteix dura i ràpida l'obscuritat. Nit cara de vora amb negra gola, la major part del cos del dia. Nit tota sola, d'infinites mans indigents i cegues. Nit antiga de Sant Miquel.
Déu-n'hi-do. Moltíssimes gràcies, Andreu Ferrer, per portar-nos sempre aquests fragments inspirats en les nostres illes i pel comentari d'actualitat, que sempre és un gust parlar amb tu, la veritat.
És prosa, però prosa poètica.
I tant que sí.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i fins un altre dia.
Moltes gràcies i que tinguis molt bon dijous.